El Sabadell ha quedat eliminat de la Copa Federació.
No pot fallar. En el punt de penal, el Càntabra, amb cama dreta Javi Delgado. Llançament de Javi Delgado i atura Sabater. S'ha acabat. La Copa Federació té un heroi a guiar la Sa Pobla i és evident que és Sabater que ha aturat els tres últims penals del Sabadell.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
D'aquesta manera que acabeu d'escoltar Kella eliminat ahir a la Copa Federació al Centre d'Esports. Què tal, com esteu? Era com anar a la borsa una mica, una inversió que podia reportar guanys, però que també comportava un risc i el perill s'ha consumat, en forma de peatge físic, de fatiga i cansament. Dues pròrrogues en 8 dies i sense el premi final, sense que la inversió hagi donat fruits. Esportius, però no ens enganyem, també econòmics. El Sabadell ni guanyarà la Copa Federació, ni arribarà a la Copa del Rei, ni rebrà un primera divisió a la nova Creu Alta. Per tant, el millor que ens podem plantejar ara mateix és oblidar aquest capítol i centrar-nos a la Lliga, que tot just d'aquí a 3 dies torna a haver-hi partit. I quin partit? Sabadell-Cornellà.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui ens hi posem amb el Marc Cortín, el control de so. Amb ell arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
No li van anar tampoc massa bé les coses al Girona. L'estrena de Montilivi a la Champions masculina també s'ha saldat amb derrota gironina. Per 2-3 va caure l'equip de Mitchell contra el Feyenoord. També van perdre ahir el Madrid 1-0 a Lilla, a França, i l'Atlético 4-0 a Portugal, al camp del Benfica. Avui és el torn de l'Europa League i de la Conference. En el primer cas, Real Sociedad Anderlecht a 3-7 i Athletic Club AZ Alkmaar a les 9 de la nit. A la tercera competició continental, Legia Varsovia Betis a 6:45. Victòria de Carlos Alcaraz a la final de Pequín contra el número 1 del món, Jannik Sinner. És el quart ATP Tour del curs pel murcià, que va superar l'italià en un ajustat 6-7, 6-4 i 7-6. El tiebreak, per tant, en 3 hores i 21 minuts. I per últim, el Baxi Manresa ha encetat el curs europeu exhibint-se. Victòria de l'equip del Bages, el Nou Congost, per 92-64 davant del Benfica en la primera jornada de la Champions. Ortín, a l'Hotel Suís, què?
Es comenta la recepció.
Farem el postpartit del Poblense ahir a la Copa Federació, però pensant ja de reull en el Sabadell-Cornellà, que comença a escalfar motors. Parlarem, per exemple, amb un exarlequinat, Ricard Pujol, ara al Cornellà. A més, l'eliminació a la Copa Catalunya de la Sabadellenca o el nou repte de Joan Monràs a Niça.
La notícia curiosa.
Chesney és el nom o cognom amb el tant % de vocals més baix entre els 1.800 jugadors de tota la història del Barça. Només el 12% de les lletres és una vocal, és a dir, una entre 8 lletres que té la paraula Chesney. A l'altre cantó, per exemple, trobaríeu a Aureo. Com a mala, 80% de les vocals i totes diferents, Aureo, i ha superat Chesney el 14% de vocals de Schmidt. Una vocal, però una lletra menys. Per tant, aquí aquesta curiositat que publicava el periodista de RAC1, Oriol Jové, a X.
De quin partit no estarem pendents?
De quin partit i de quina competició? A partir d'ara no estarem pendents de la Copa Federació, però avui juguen el Lealtat i el Compostela. Després de la suspensió d'ahir, perquè no es veien les línies per l'aigua, jugarà finalment avui a les 4 a Villaviciosa.
I a les xarxes socials?
Avui ens mirarem una miqueta al Malic, aprofitant que té dia lliure, una piulada del Pau Vituri, del periodista d'aquesta casa, ahir a la nit, amb la captura de pantalla del moment del xut d'Urri previ al gol molt mal anul·lat de Javi Delgado, que hauria donat el passi al Sabadell als quarts de final d'aquesta Copa Federació. Deia així el Vituri: us compro tots els arguments, que el Sabadell no ha fet el seu millor partit, que no ha estat còmode a Sa Pobla, etc. Però no fotem, això no se li pot escapar a un assistent, sigui de primera, de quarta o de desena categoria.
Avui celebra el seu aniversari
un de Can Uriac, l'exjugador sabadellenc de primera divisió en el seu dia, ara entrenador, Javi García. Som-hi, va, 8 minutets per sobre de la una. No diré acabat d'aterrar de Mallorca, perquè seria mentir. Ha matinat avui. A quina hora ha sonat el despertador, Sergi Garcés? Com estàs?
5:40. Bona tarda.
Ah, 5:40.
És una molt bona hora, però no hi ha gent que treballa a aquella hora, ja.
N'hem tingut de pitjors, eh?
I tant.
Tornades.
Sí, sí, sí.
1-1, i els penals al Poblense classificat. S'ha de dir que és el que millor sort va tenir en el sorteig, perquè tenia totes les eliminatòries a casa, i de moment n'ha aprofitat dues ja, i s'ha plantat en aquesta final per la Copa del Rei, o el que és el mateix, als quarts de final del quadre de la Copa Federació. I això que el Sabadell va començar amb 0-2, la tanda de penals. Sempre diu l'estadística que té més números de guanyar-la l'equip que comença xutant i marcant, però no només això, sinó que va marcar el Sabadell, va fallar el Poblense, va marcar el Sabadell, i a partir d'aquí, tu, van marxar els llums.
Sí, sí, sí. És tal qual. En un partit que ja no havia estat massa reeixit, per l'equip de David Català, tot s'ha de dir. Però bé, s'havia arribat a aquesta loteria, que no agrada que es digui així, de la tanda de penals, perquè cada cop es treballa més i millor això dels penals. Però ahir no era el dia. I com dius, i mira que el Sabadell li va començar bé, el llançament d'Urri, l'error posterior del jugador del Poblense, el segon penal també transformat. Semblava que tot anava ben encarrilat. Però a partir d'aquí, noi, es va començar a torçar la història, fins al punt que Sabater, el porter del Poblense, va acabar sent l'heroi dels seus, perquè va aturar els tres següents llançaments del Sabadell. Va aconseguir endevinar la trajectòria dels tres llançaments. Això va fer que, mica en mica, la ronda de penals, la tanda de penals, s'anés cap girant, fins al punt, Adri, que és que el Poblense no va necessitar del cinquè llançament i últim, perquè ja va arribar amb tota la feina resolta i finalment amb un 3-2 que ha donat aquesta classificació al conjunt d'Òscar Troia, que per tant segueix endavant, segueix amb el seu somni, i que tot fa mal de dir, però és una realitat, s'ho jugarà a una carta dimecres que ve. Estaven ja il·lusionats, per Sa Pobla, com et pots imaginar. Gairebé els diré que els importava molt poc si venia el Manacor o la Nucía, perquè ara ja s'ho jugaran tot a, entre cometes, 90 o 120 minuts, per ser o no ser a la Copa del Rei en aquesta propera edició i en el proper sorteig que s'ha de fer dijous de la propera setmana.
Al marge del desenllaç final, que és evident que no va estar gens encertat al Sabadell, en línies generals va tenir estones d'estar molt a prop del gol. Per exemple, a la pròrroga crec que li va caure millor al Sabadell que no pas al conjunt Poblé. Però en línies generals, no sé si tu atribueixes, Sergi, a la fatiga acumulada i la poca rotació que ha pogut fer per baixes David Català, si és una qüestió de com estava la herba, per no dir gespa, del nou camp de Sa Pobla, si és una qüestió, per què no dir-ho, del bon plantejament d'un equip d'inferior categoria com el Poblense, que va fer un molt bon partit ahir, però com dius, en línies generals, un dels partits més espesos del Sabadell aquesta temporada.
Sí, jo sumaria tots els elements que has dit, perquè tots tenen la seva dosi d'importància, tots tenen el seu tant per cent d'importància en aquest desenllaç. És evident que la fatiga o els minuts acumulats més que la fatiga van pesar en algun dels jugadors arlequinats, sobretot aquells que més minuts estan acumulant en aquest inici de campionat. Les baixes ho podríem situar en el mateix capítol, per dir-ho així. Al final, molts minuts acumulats per culpa de que no tens tots els efectius que podries disposar. Que la gespa era la que era, que el Poblense va jugar el seu partit i les coses com són. Va posar amb dificultats importants al Centre d'Esport Sabadell, i per acabar-ho de rematar, jo diria que el Sabadell fins i tot en aquells pocs, però en aquells minuts que va poder ser superior i que va demostrar ser superior i el perquè del salt de categoria, li va mancar el punt d'encert a l'hora de poder acabar de rematar la feina. Fins i tot amb una jugada polèmica, que ja en parlarem, perquè com has comentat ara a l'inici de l'hotel, les imatges en aquests casos parlen per elles mateixes, però tampoc podem plorar gaire més, perquè al final, insisteixo, és un cúmul de circumstàncies, totes elles per acabar resumint, i que no serveixi d'excusa, que el Sabadell ahir no va estar bé i no va demostrar el perquè d'aquesta categoria superior durant els 120 minuts que hi havia de partit.
Li preguntaves això precisament ahir a David Català i responia que sí, que d'acord, que hi havia fatiga, però amb un punt d'autocrítica deia d'aquesta forma que malgrat tot el Sabadell s'hauria d'haver classificat ahir.
Les sensacions no són bones, però bueno, jo crec que l'aspecte físic lògicament ha pogut influir, però no ha de ser el punt d'inflexió d'aquest partit, l'aspecte físic. Al final han jugat jugadors que no havien jugat l'altre dia, sí que és veritat que hem tingut una altra pròrroga per davant, la gent ha notat una mica el cansament, però al final és un partit que l'has de treure sí o sí. O sigui, en altres circumstàncies el tenien que haver tret i ja està, hem d'assumir-ho i continuar.
Doncs assumir que haurien d'haver passat i a tirar endavant. A més, diferenciava a l'hora d'analitzar una miqueta el partit. Per una banda, en defensa, el mal principal que havia fet el Poblense, i en atac, una sensació molt, molt diferent en quant a context, eh? Però que ja vam tenir a Torrent, de dir, quan les has tingut tampoc ho has sabut matar.
Sí, 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 l'equip no va tenir un gran número d'ocasions, en va tenir algunes i algunes de molt clares, però com dius, no bastant encertat. O Sabater, en aquest cas, o la defensa del Poblense van estar més encertats que no pas els atacants del Sabadell. Sí que és cert que, a més, de mig camp enrere, l'equip hi va tornar a patir, perquè és que el Poblense ho tenia claríssim. Bloc baix, defensivament parlant, recuperacions ràpides quan podia, i a partir d'aquí sí que autèntiques fletxes sortint a l'atac i amb el Sabadell patint de déu-n'hi-do per frenar aquestes accions. De fet, en una d'aquestes accions, malauradament, va caure lesionat Pedraza, que després en paguem o parlem dels peatges que ha deixat en definitiva la Copa Federació. Però escoltem David Català parlant d'això, no? Aquest punt de desequilibri que ahir va tenir l'equip, no només al davant, sinó també al darrere, i al final ni una cosa ni l'altra li va donar al Sabadell, va ser suficient perquè el Sabadell tirés endavant l'eliminatòria.
Això és el futbol, al final tots aquests dies, les setmanes que havien passat amb bones sensacions, avui sembla que tot ha canviat, no? Però al final és un partit que sabíem que això podia passar, hem perdut per penals, però al final és un partit que ens han posat molts problemes, sobretot a les contres, no s'ha sabut rematar-ho, i això es paga. Al final, qualsevol nivell, qualsevol equip que t'enfrontis avui en dia, si no acabes marcant gol, doncs acabes pagant, i avui ha passat.
I anem a la part polèmica, perquè gol sí que va haver-hi.
Va haver-hi un.
De Javi Delgado, i no el que va sumar a l'electrònic, sinó un segon, que jo no sé com ho vau veure en directe en el mateix terreny de joc, però per la única càmera que estava fent en directe al partit, ens va quedar de seguida molt clar que quan sortia l'home de tancament del Poblense, ni de broma Javi Delgado estava fora de joc, i l'únic és que l'acció és tan ràpida i es creuen els camins que es planta absolutament sol per aprofitar el rebot, el refús, després del xut d'Urri. Però va semblar tan clar com ho és després en la repetició en el camp que no era fora de joc.
Ara no em vull penjar cap medalla, però en directe a mi ja m'havia donat la sensació que la posició podia ser correcta. Però, per ser justos, i sense voler disculpar aquí l'amic dels cognoms italians, l'assistent de lateral, que és el que acaba assenyalant el fora de joc, també t'he de dir que els integrants del cos tècnic del Sabadell, que habitualment segueixen els partits des de la part alta de la tribuna, tenien prou clar que havia estat fora de joc, i vam haver de ser nosaltres, a través de la transmissió de Ràdio Sabadell, que els hi aclaríssim que no, que les imatges deien que la jugada havia estat, o hauria d'haver estat validada, i que per tant s'havia equivocat l'assistent a l'hora d'anul·lar aquest fora de joc. Tant és així que són ells els que després baixen a vestidors i li traslladen a David Català, i d'aquí el que escoltarem de David Català, perquè evidentment li vam preguntar per aquesta jugada. Podia haver canviat el signe del partit en un moment on el Sabadell estava sent com a mínim mínimament superior al Poblense, el conjunt arlequinat es podia haver avançat en el marcador i segurament això podia haver canviat el signe de l'eliminatòria. Doncs sí, com diria aquell, que per tu la perra gorda, que diuen en castellà, que tens raó, però tampoc es capfica massa el tècnic arlequinat a l'hora de buscar com a argument aquest més que possible error de l'assistent.
Això és el futbol, imagina't, ens haguessin donat aquest gol i ara potser l'anàlisi seria diferent del partit. Això és un anàlisi que al final hem arribat bastant a la sobretot la segona part amb jugades, ens ha faltat materialitzar-les, xutar més a porteria, però bueno, ara mateix pensar si era gol o no gol no arregla res, o sigui que hem de ja mirar, oblidar-nos ja de la Copa, hem fet jo crec un bon treball, una bona feina, i ara centrar-nos ja a la Lliga.
Som-hi, va, Anem ara sí, 3 minuts per sobre d'un quart de dues amb els peatges. Ahir, d'una banda, en quant a càrrega a les cames, van jugar 120 minuts homes com Salguero, com Rubén, com Javi Delgado o com Gompi, que poden tenir força protagonisme aquesta setmana contra el Cornellà, diumenge a les 5 de la tarda. Per l'altra banda, Sergi, no sé si ens hem d'espantar molt o no amb el canvi que va demanar Alfredo Pedraza, el central del Sabadell.
Doncs mira, ens hem d'espantar relativament perquè va ser un cop, va ser una jugada fortuita d'aquestes que dèiem, una pilota a l'esquena de la defensa de les moltes que va provar el Poblense ahir per mirar de sorprendre el conjunt arlequinat, i en una sortida d'aquestes necessàries de José Ortega per evitar, no va poder frenar temps el porter arlequinat i se'n va acabar duent per davant no només la pilota, sinó també el seu company, que era qui intentava fer la cobertura. Doncs bé, estem parlant d'un cop, dolorós, perquè va ser a la zona del costat, costelles, digue-li més o menys per aquí. Caldrà veure com evoluciona en una situació que, com dius, entre els jugadors que continuen acumulant minuts, algun d'ells ahir jugant tot el partit complet, i un contratemps, o un possible, esperem que no, contratemps més, si això li sumes que Juanma encara no està al 100% i que ahir va haver d'acabar de jugar en minuts, perquè recordem que el Sabadell seguia sense lateral a l'esquerra. Pau Fernández lesionat, també en parlarem després. Juanma no al 100%, Nico Olmedo va haver d'actuar a cama canviada. Comença a tenir aquí algunes posicions en el terreny de joc al Sabadell on la situació va realment complicada.
Mira, ara que deies lateral esquerra, anem a escoltar a David Català, perquè tu ja comentaves en la prèvia del partit d'ahir que no era un problema de fascitis plantar el de Pau Fernández, sinó d'un edema, que això pot complicar una miqueta tot, i s'hi referia després a Pau Fernández i a la posició del lateral esquerra en general, Català, d'aquesta forma.
El Pau doncs, encara no acaba de fer neta les seves molèsties i veurem com evoluciona, però sí que és veritat que segueix sentint bastant dolor per poder entrenar i per poder estar disponible. Ha estat tirant de Juanma, que lògicament físicament no està una mica marmat, i hem tingut que ficar a Nico, que jo crec que ha fet un bon partit i tenim que ha ajudat a l'equip, o sigui que bé.
L'equip està encara a Mallorca, torna d'aquí a una estona. S'entrena avui, no, Sergi? I demà té dia de descans.
Sí. Un cop arribin a Sabadell, entrenament.
Recuperació,
gimnàs i
mobilitat.
I sobretot parte de guerra, veure com ve de tocat l'equip a nivell físic després d'aquesta eliminació de la Copa Federació. I demà, com diem, estranyament, s'ha canviat l'ordre dels factors i hi haurà demà dia de recuperació absoluta, és a dir, de descans absolut per la plantilla, que només, i que se mantengui, farà una única sessió preparatòria, un únic entrenament, pensant exclusivament en el partit de diumenge davant la Unió Esportiva Cornellà. Deia ahir David Català que tampoc no li preocupava en excés aquest factor, perquè ara mateix li importa més tenir l'equip allò recuperat de cap i de cames, que no pas el que pugui ser la preparació purament de l'enfrontament d'aquest cap de setmana.
Per si hi ha espies, pura especulació, el que diré a partir d'ara, perquè, entre altres coses, no ha pogut preparar encara Català aquest partit contra el Cornellà, però entre peatge, jugadors tocats, etc, és que l'11 gairebé surt sol i hi ha una o dues peces que poden ballar, però vaja, una d'elles, de fet, la porteria, que m'imagino que serà Jané Cáceres.
Sí, home, segur.
Però després, línia defensiva, doncs, és l'únic dubte si juga Vargas o no, o fins i tot si ho ha de fer a cama canviada, depèn de com estigui Juanma, però si no et surt un Ton Ripoll, Càmara, Salguero i Juanma, tenint en compte el que dèiem abans ja de Pedraza i de Pau Fernández, mig del camp jo crec que gairebé segur Urri Cortés, i a partir d'aquí, no sé, Gompi va jugar molt ahir, intueixo que Marro, que no va jugar tant, és perquè surt d'inici, i Miguelete, que tampoc ho havia fet, veurem si com a mitja punta o com a davanter centre, també jugarà, no sé, un Urri Cortés amb Miguelete mitja punta, Rubén a la dreta, Marro a l'esquerra i Javi Delgado al davant, i pots introduir aquí a l'equació doncs, que avancis a Ton Ripoll i jugui Vargas, que entri Gompi, però poca cosa més, perquè recordem, Rayan Bakayoko fora, amb Pau Fernández, amb Peque Polo, amb Trapero, amb Bonaldo, que ahir mateix va dir Català que està per entrar a la convocatòria, però tampoc per moltes floritures encara. Carlos Pérez, però surt d'una inactivitat de 15 o 20 dies i és que és més llarga la llista de la infermeria que dels que poden entrar a la convocatòria del filial.
100% d'aquest panorama en positiu, eh? Més enllà del que entre cometes no, potser no es va atrevir a dir ahir el míster en directe, dir que les sensacions amb Artur Bonaldo són més positives, que no significa que pugui estar per jugar, com dius, aquest diumenge contra el Cornellà. Però la idea del club és que en breu es podria anunciar que el jugador brasiler es pot reincorporar ja al treball de grup al 100% i que, per tant, deixa enrere aquestes molèsties. La resta, com has comentat, i a l'espera del que pugui passar amb Pedraza, i a l'espera de que s'acabi de fer oficial aquests problemes, ara ja sí, confirmats físics, de Pau Fernández, és que la infermeria gairebé surt un equip sencer. Si li sumem Lluc Matas com a porter, et surt un 11, no diré de moltes o poques garanties, però un 11 gairebé rodonet de tant jugadors a disposició com jugadors que no ho poden ser ara mateix per culpa d'alguna de les molèsties barra lesions que puguin tenir en aquests moments.
Doncs mira, m'he entretingut ara mentre ho deies i gairebé, eh? O sigui, 4, 5, 6, 7, 8 d'11 podríem fer, eh? O sigui, si li sumes algun del filial ja ho tindries tot, eh? De 11 lesionats. Mira, Lluc, amb Trapero Pedraza al darrere, amb Pau a l'esquerra, Bonaldo i Carlos si no arriben a temps, Peque Polo, Ryan Bakayoko i caldria completar-lo i ja està. En fi, que evidentment el viatge físic és el que és, però deia també David Català, i amb això rematem el postpartit d'ahir a Sa Pobla, que això està bé, però que també s'ha de refer l'equip del punt mental del desencís, de la decepció de no haver passat ronda.
Aquesta setmana ja és el que tocava. Jo crec que ara el que sigui més càrrega de camp no val la pena. L'important és recuperar-nos mentalment, passar pàgina, ja et dic abans, repeteixo, i fer net una mica. I després una mica, doncs, el dia prepartit, tenir les idees clares i a començar un altre cop. Però sobretot, ser positiu, jo crec que tothom hem d'estar encara, lògicament, amb l'equip, que no hem de veure tot negre. Un dia fotut i trist per tots, perquè teníem una il·lusió gran de, per lo menos, competir amb la Copa del Rei, però ja està, això és el futbol i a seguir.
Doncs a seguir, i qui segueix, per cert, és la Nucía, que no ho hem comentat, però va guanyar 1-0 al Manacor, i per tant dimecres es jugaran el passi a la Copa del Rei, el Poblense i la Nucía. Dijous, d'aquí a una setmana, qui guanyi coneixerà el primer que li tocarà la Copa. Com dèiem, nosaltres pendents ja d'aquesta única sessió abans del Sabadell-Cornellà, que serà la de dissabte, demà dia lliure pels de David Català, i a partir d'ara, doncs, fora els partits entre setmana, tindrem setmanes netes per poder preparar després Sant Andreu, Balears, Olot, etc. etcètera. Per cert, amb àrbitre ja confirmat, el saragossà de 27 anys, Manuel Ramírez Marco, no li hem trobat cap precedent ni amb el Sabadell ni amb el Cornellà, tercera temporada a la segona federació, i si et serveix, Sergi, espero que no, l'últim precedent és una victòria del de fora al camp del líder, Sant Andreu 0, Lleida 2.
Doncs em serveix de res, i esperem que no es repeteixi la història, només diré això.
Tant de bo que sí. Suposo que qui ens està escoltant ja el telèfon sí que compraria aquest marcador. Alguna cosa també, Sergi, anem amb ell?
Som-hi, anem a escoltar, que també ve de gust de tant en tant recuperar vells amics.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries. Les últimes temporades no només ha estat una constant veure duels entre el Cornellà i el Sabadell, sinó també veure exarlequinats allà i ex del conjunt verd aquí. Per exemple, l'any passat, Eudald Vergés al Cornellà o Abde Damar aquí al centre d'esports. A la plantilla d'enguany, gent com Sergio Cortés va estar en el seu dia, al nou municipal, però hi ha dos que han creuat els seus camins, podríem dir. Àlex Gompi ha passat de la samarreta verda a l'arlequinada i Ricard Pujol just al contrari.
...33 partits va jugar Ricard Pujol en el seu any i mig com a arlequinat. El lateral esquerrà va arribar el gener del 2023 procedent de la Pontferradina, i després de la salvació del primer curs, l'any passat va patir per partida doble o triple, per les lesions, per la manca de minuts en alguns trams de competició i malauradament també en clau col·lectiva pel descens de Lugo. Abans de la seva etapa a Sabadell, el de Castellví de Rosanes ja havia estat al Cornellà. De fet, en juvenil ja va treure el cap al primer equip amb 17 anys i s'hi estaria fins als 20. La resta de la història, dues temporades a l'Espanyol B i un curs i mig a Pontferrada abans d'aterrar a la nova Creu Alta. Aquest estiu ha tornat al Cornellà, on de moment està tenint força protagonisme. 250 minuts disputats en les primeres jornades de segona federació.
Ha tornat a casa, per tant, per ser important. Ricard Pujol, què tal, com estàs?
Què tal, com esteu?
Bé,
Sergi.
Aquí estàvem amb el Sergi repassant una miqueta el que venim del passat més recent, que és aquesta eliminació a Copa Federació. Si aixequem una mica més la vista i pensem en els 10 últims partits contra o amb el Sabadell, amb la samarreta del Centre Esports l'última temporada, ostres, quina espina que segur que ha suposat per tu aquesta última campanya, no? Del descens de Lugo i tot tal com va anar.
Sí, tant col·lectivament com individualment no ha sigut el millor any, diguem-ho així. Ha sigut un any estrany per mi, vaig coincidir amb algunes lesions que no m'havia passat en tota la meva trajectòria i conjuntament, quan a més veus que l'equip no va bé i acabes amb el desenllaç que vam tenir tots, doncs no te'n vas content a l'estiu, ni molt menys.
Vas fitxar pel Cornellà un 29 d'agost, just després del partit de Copa Federació entre els dos equips aquí a Sabadell, per tant, no vas venir, ara fa un mes llarg. I ara que tornaràs a la nova Creu Alta, què suposa per tu el partit de diumenge?
Home, estic molt content. Primer per veure excompanys i bueno, i a vosaltres també si estareu per allà, que suposo que sí.
Sí, estarem.
Però per un altre cop veure l'ambient que sempre passa a la nova Creu Alta, que és dels records més macos que m'emporto. I això, amb moltes ganes. Sé que va ser un partit on Cortés va fer de les seves, que me'l conec bé, i que esperem, o intentaré almenys, que no repeteixi.
Sí, Cortés va fer de les seves, però una de les preguntes que tenia preparades és que aquí tenim potser una idea d'un Cornellà que fa les plantilles pensant sobretot quan pot jugar al seu nou municipal en el seu camp, que és peculiar comparat amb la nova Creu Alta, però aquí, en certa manera, va sorprendre en positiu una mica en aquell partit al Cornellà, perquè li va treure la pilota per estones al Sabadell, va dominar també, o sigui que no sé si ens hem de preparar també aquest diumenge per un Cornellà que no només tingui aquesta vessant defensiva o d'anar amb agressivitat, etc., sinó també una part de tenir la pilota i de voler que el Sabadell no se senti còmode en aquest sentit.
Totalment. Bueno, com heu dit, és la meva sisena temporada al Cornellà. Vaig estar-hi un de la vi, després tota la meva etapa de amateur i de juvenil, però el que he viscut ha sigut un canvi radical. El camp també del nou municipal s'ha ampliat 4 metres per banda, el Genís, l'entrenador, proposa un futbol totalment diferent i s'ha fijat amb tota la intenció aquesta. Sincerament, jo crec que l'estadística que sempre teníem o la imatge amb el Cornellà era, doncs, el que tu dius, molta intensitat, molt de treball i guanyar els partits per la mínima o sobretot els últims minuts del partit. I la possessió, doncs, quasi que no interessava, no? Doncs ara hi ha un joc totalment diferent on es proposa sobretot des de l'inici, amb moltes ganes, amb valentia de que no crimi la pilota i, bueno, i sobretot amb moltes ganes d'intentar-ho fer cada cop millor.
El Sabadell arriba a la cita, com escoltaves ara, com a líder, però després de caure eliminat ahir a la Copa Federació contra un equip d'inferior categoria. Què creus que pot pesar més als arlequinats aquest cap de setmana?
Com a molt, el minutatge. Jo crec que psicològicament el jugador ja ha de conviure amb aquestes sensacions i espero que no els hi afecti per competir, sincerament, perquè no hauria de ser així. Tu has de saber separar molt bé les competicions, si estàs anant molt bé en Lliga, que no t'afecti la Copa Federació, perquè tu has de seguir amb el bon paper que estàs fent.
I vosaltres, després de 4 jornades sense guanyar, quina manera, no?, d'estrenar-vos també, 4-1, el líder, el Sant Andreu, en un partit que a més va tenir una mica de tot, fins i tot amb un penal aturat per Rubén Miño, o sigui que al final la manera d'estrenar-vos o de sumar el primer triomf al Caseller, déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do. Sí que és veritat que l'anterior partit a casa ja es va veure les mateixes sensacions. No vam tenir la mateixa sort davant de porteria, però tothom que va venir a veure els dos partits ho comparaven directament, que les sensacions que havien tingut eren les mateixes quan havien marxat un amb l'altre a diferència dels gols, òbviament. Però una miqueta per això, perquè ha sorprès molt la diferència de Cornellà que estàvem acostumats amb la que som avui en dia. I bueno, que a més ara amb el Sant Andreu vam tenir la sort d'estar bé també de cara a porta.
I quin és l'objectiu que us heu marcat aquesta temporada? Ho dic perquè, clar, és un duel que la temporada passada es va jugar, però a Primera Federació, i la lògica diu que són dos candidats, dos aspirants a l'ascens. No sé si allà en parleu obertament d'aquest objectiu d'intentar tornar.
No sé si es parla obertament, però jo personalment sí que el tinc, i quan comentes amb els companys, està clar que el Cornellà, igual que el Sabadell o equips que acabem de baixar, el propòsit ha de ser gairebé obligatori estar a la part alta de classificació. A partir d'aquí, doncs, ja ens ho coneixem tots, no? Que tampoc et pots adormir perquè tothom treballa molt bé, és una lliga que m'he sorprès perquè és molt maca, jo crec que molt maca, però a la vegada que hem d'espavilar tots els clubs catalans. No pot ser que el futbol català estigui en aquesta situació avui en dia i que per contrapartida hem d'esforçar-nos tots per tornar-ho a girar i que hi hagi equips catalans un altre cop amb freqüència a categories superiors.
És que portem molts xuts als pals, eh? O sigui, al final, a les primeres temporades de Segona Federació, mai ha pujat un català, mai, ni com a campió, ni en el play-off. L'any passat al play-off hi havia quatre catalans i cap d'ells va aconseguir pujar. És increïble. Home, aquest any, en tot el ferro que hi ha, Sant Andreu, Lleida, Cornellà, Sabadell, és veritat que està el Balears pel mig, però no sé, no se'ns ha d'escapar això, eh?
No, esperem que no, ja t'ho dic de tot cor. Que desitjo que el futbol català torni a tenir el protagonisme que es mereix i que de qualitat que té realment.
Acabo amb una última pregunta, perquè se'n va parlar el passat estiu i ja que teníem avui, no sé si va haver-hi la possibilitat real o com a mínim algunes converses que tu juguessis aquest Sabadell-Cornellà amb l'altra samarreta. Ho dic perquè va ser llarg, suposo, per tu l'estiu. Suposo que algun contacte segur que va haver-hi amb el Sabadell. No sé fins a quin punt es va avançar o no es va avançar res, però com a mínim amb el canvi de direccions esportives, amb l'aterratge de la nova categoria, etc, en algun moment o altre parlarien, dic jo, amb tu. Per tant, va haver-hi alguna opció o no de continuar vestint la samarreta arlequinada? I fins i tot com ho vas viure tu?
Primer de tot, això és el que t'anava a contestar primer. O sigui, és un estiu que bueno, jo estava mal acostumat, sempre a juliol ja ho tenia tot arreglat, i estava psicològicament bastant saturat. Tot i així, jo esperava, o sigui, encara ara estic esperant que el Sabadell em digui alguna cosa, almenys a Déu. I no ho vaig tenir. És una miqueta l'espineta que em comentaves tu a l'inici, no? Hòstia, jo, tot i ser un any i mig només, venia d'una situació una mica complicada, viscuda a Ponferrada, i tothom del club em va acollir bé, vosaltres també, els companys, va ser increïble, vam fer una colla molt maca. Sí que és veritat que des de l'inici de pretemporada de l'any passat ja es veu que algú passaria, que no, ningú sabia exactament qui estava portant la batuta de l'orquestra, i aquest va ser un dels greus problemes que va passar durant tota la temporada. Però, hòstia, jo em sentia molt còmode, la veritat, dins de la nova Creu Alta i defensant el Sabadell. Llavors, clar, almenys una miqueta de, no? de diàleg o de comentar. Després ja, òbviament, hi ha moltes coses a oficines que gairebé ni el jugador pot decidir, però que ja es discutiria. Però almenys, no sé, una miqueta de conversa que no va haver-hi.
O sigui que vas marxar amb un regust molt agre, llavors, amb una sensació molt, molt estranya, més enllà del descens i més enllà del que va passar en quant al rendiment esportiu, eh?
Exacte. Sí, una miqueta sí, ja et dic, al final és... tots els que guardo record o que hagi compartit club, guardo un molt bon record i tinc moltes ganes de que arribi el cap de setmana per veure'ls a tots.
I alguna vegada t'has preguntat el per què? És una mica estrany, no? De dir, ostres, acabo el meu contracte aquí i ningú s'ha adreçat a mi. És veritat que, insisteixo, hi va haver canvi de gestors i que pràcticament ningú de la temporada passada continua, però t'has fet aquesta pregunta de per què mai han aixecat el meu telèfon?
No, o sigui... Tampoc hi ha tantes coses que passen al futbol que si volguessis buscar resposta a tot, te'n faries creus, no? I no acabaríem mai. Sí que és veritat que conec altres companys, excompanys de l'any passat, tenen la mateixa situació, però suposo que bueno, que era necessari fer una, no sé si dir una bona neteja o començar amb una tabula rasa i a partir d'aquí tirar endavant, no? Que és el primer, com us he dit, no? Que desitjo pel Sabadell i per tothom del futbol català que sigui un bon any, que disfrutem tots molt, que sigui competitiu però sa, i que entre tots traiem el millor profit per tothom.
Doncs crec que ha quedat molt clar, Ricard, i s'agraeix a un futbolista que a vegades, no sé, potser és que tampoc fem les preguntes que tocarien, però sovint al gremi del futbolista sempre li carreguen el mort de quatre tòpics i ja està, i s'agraeix un discurs així tan clar i tan obert. Ricard, ens veiem diumenge aquí a la Nova Creu Alta. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Ens veiem allà. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb aquest ball de partits de Copa Federació, Lliga, etc. Recordeu, a les 5 de la tarda, diumenge, aquest Sabadell-Cornellà, i amb aquest últim titular que ha deixat Ricard Pujol, exarlequinat ara a les files del conjunt verd, encara ara espero que el Sabadell digués alguna cosa, encara que sigui un adéu. Adéu és el que li han dit a la Copa Federació a la Sabadellenca, que ha caigut a la Copa Catalunya, perdó. La Copa Federació va ser el centre d'esports. A la Copa Catalunya, la Sabadellenca, que va caure eliminada ahir. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adrià? Amb el bé que ho havies enllaçat, eh? Ah, llàstima.
Sí, és que no estem molt lluïts. Refredat o no?
No, mullar, no. Sí, bastant, però prou bé, de salut. Podria haver vingut aquí ben encostipat, però de moment no.
Doncs que duri. 1-4 va acabar guanyant la Fundació Esportiva Gram ahir al Municipal de la Creu. Podríem dir, Parc, que imposant, en certa manera, la lògica de la condició d'equip, ja no de categoria superior, no, de 3 categories per sobre.
Això t'anava a dir, eh? Recordem que la Sabadellenca juga a segona catalana, la Grama, perquè la gent es faci una idea, a la Lliga del Filial del Sabadell, a tercera federació. Per tant, aquestes 3 categories de diferència, que també t'he de dir, Adri, que no es van notar del tot a la primera meitat, en què el conjunt taronja va tenir ocasions per avançar-se en el marcador, també els colomencs, és cert. De fet, al descans el resultat era de 0-0 i sensació de molta competitivitat per part dels de Juan Carlos Rodríguez. El tècnic, sancionat ahir, per cert, elogiava el bon paper dels seus homes, sobretot en aquests primers 45 minuts.
Sobretot la primera parte, bueno, lo que comentábamos, hemos llegado con más facilidad que ellos, hemos estado muy bien posicionados. La lástima, la segunda parte, minuto 60 por ahí, que no han hecho un gol en falta en estrategia. Y a partir de ahí, bueno, gente importante que tengo en el equipo, pues bueno, he tenido que hacer algún cambio porque estaban ya un poco tocados.
Doncs sí, l'inici de la segona part va ser fatídic per la Sabadellenca, de fet encaixant 3 gols en menys de 20 minuts, el 0-1 en una badada defensiva, com escoltàvem ara en veu de Rodríguez, en una BP. El 0-2, ens aturem un moment aquí, en polèmica. Pilota robada molt possiblement en falta, ho podeu veure al resum de Ràdio Sabadell al nostre canal de YouTube i també a radiosabadell.fm.
Ara sí que t'ho has fet venir bé tu, eh?
Ja que
em vaig mullar,
ja que ens vam mullar, almenys que la gent ho vegi. El que deia, pilota recuperada possiblement en falta, ja ho veureu al resum, i l'assistència d'aquest gol també possiblement en fora de joc. Per Rodríguez, possiblement no, que era molt clar aquest fora de joc.
Yo lo he visto clarísimo y era fuera de juego. Lo que pasa es que, bueno, manda el línea no ha levantado. Él dice que había uno ahí detrás, pero lo tenía enfrente y para mí era fuera de juego.
Bé, doncs així va arribar el 0-2 en tot cas. El 0-3 va venir de penal, sense massa discussió. Sergi Hernández va retallar distàncies per la Saba i va il·lusionar una mica el Municipal de la Creu, però la Grama en una contra signava l'1-4 definitiu.
No estábamos mal dentro del campo. Luego hemos cambiado el sistema un poquito y hemos llegado un poquito más ahora también a balón parado, con los saques de banda que tenemos y todo. Y bueno, la lástima, ya es una contra verdaderamente que ha sido muy buena. No han metido el 1-4, pero bueno. Felicitar a mi equipo, que ha trabajado los 90 minutos, vamos, como jabato.
I en els últims minuts, per cert, gol anul·lat a la Sabadellenca, amb polèmica també per si era fora de joc o no, però bé, en tot cas el partit ja estava sentenciat. La nota negativa, per cert, més fruit de la frustració que una altra cosa, la vermella directa a Àlex Granados per una dura entrada a un jugador de la Grama ja a les acaballes del partit.
Doncs s'acaba així l'espectacular ratxa també de la Sabadellenca al Municipal de la Creu, no només en aquesta Copa Catalunya, sinó que feia gairebé 2 anys que no hi perdia de local des del gener del 2023, tot i que aquest rècord, evidentment, Parc, segueix vigent a la Lliga, en què s'haurà de centrar ara l'equip taronja.
Sí, en aquesta segona catalana, que aquest cap de setmana viurà la seva tercera jornada i la Saba visitarà, i ho dèiem, al Porreig, diumenge a les 6. Ara sí que sí, ja és l'única competició pels de Juan Carlos Rodríguez, que no s'han quedat molt lluny, molt, molt lluny, de tenir opcions de jugar una eliminatòria somiada en aquesta Copa Catalunya, Adri. Si dèiem que el Sabadell estava a 2 passes de la Copa del Rei, la Sabadellenca, en cas d'haver passat, hauria estat a 2 rondes de poder creuar-se, segons el que hagués determinat el sorteig, amb el Sabadell. L'equip arlequinat, recordem, entra a la Copa Catalunya a la 7a ronda. Bé, doncs, de tot plegat, en parla Rodríguez.
La il·lusió la teníamos más que somos de Sabadell, de jugar contra ellos. Y por lo demás, bueno, intentar ir a Porreig, sacar los 3 puntos de allí y meternos ahí.
Adrià, hauria estat molt maco, veure un sabadellenc a Sabadell al Municipal de la Creu.
Hauria estat maco, sí, curiós com a mínim. Jo crec que seria la primera vegada en partit oficial entre les dues entitats, com a mínim, pel que respecta a la sabadellenca un cop ja feta la fusió dels quatre equips. Mira, tinc el resum posat aquí. Mira el que et diré. Per mi, fora de joc, no, però la falta és com una catedral.
A mi la falta, sobretot, és el que em sembla més escandalosa, però bé.
Gràcies, Sergi Parc.
Adéu, Adri.
Sopeta, i manta per si de cas.
Vinga, ho farem.
I rematem el bloc de futbol continuant amb la paraula Tourmalet, ara pel juvenil del Mercantil, que afronta un duríssim tram de calendari a la divisió d'honor juvenil. Mallorca, Barça i Espanyol seran els pròxims rivals dels Blaugrana, que encara tenen pendent estrenar el caseller de victòries després de 5 jornades de competició. No sembla l'escenari més propici perquè es doni el primer triomf, però malgrat tot el tècnic Òscar Tutó es mostra així d'optimista.
Jo no crec que hi hagi cap persona ni de jugador ni de cos tècnic que pensi que no podem guanyar els següents partits ni cap. Aleshores, seguirem treballant amb la mateixa il·lusió i ambició i a fer un bon partit amb concentració i amb optimisme.
Diumenge a les 5, el primer rival d'aquesta trilogia serà un Mallorca que ve de caure 2-0 al camp del Zaragoza, però que se situa quarta a la classificació amb 3 victòries, un empat i aquesta derrota. Tutó és conscient de la qualitat del conjunt balear.
Jugant contra un autèntic equipàs, amb molt bons jugadors, alguns ja estaven l'any passat, altres ja jugant a divisió d'honor al San Francisco, els entrenadors pues, són boníssims, que ja estaven també la temporada passada, i aquest segurament serà el gran repte, no?, de rodar aquest equip més enllà del viatge.
I un grau per sota, la Lliga Nacional, el juvenil A del Sabadell buscarà continuar amb la bona ratxa en aquest inici de Lliga, recordem, 4-6 pels d'Albert Milà. Ara l'equip arlequinat rep a Olímpia l'Amposta, buscant el que seria el primer triomf a casa. Àlex Hidalgo, lateral del centre d'esports, afronta amb tranquil·litat aquesta cita.
No tenim cap pressió. Nosaltres ens focalitzem el dia a dia en millorar, treballar cada entrenament cada setmana i els resultats ja arribaran. No tenim pressió. No.
Doncs sense pressió, diu el golejador arlequinat de la setmana passada, que, malgrat el mal inici del conjunt de l'Amposta, no es refia massa de com han engegat aquest curs amb un 1-6.
No, nosaltres la veritat que no ens fixem en les dinàmiques del rival, ens fixem en el nostre treball, en el nostre equip, i cada partit, sigui contra qui sigui, busquem els 3 punts, la victòria i independentment del rival.
Dissabte, 4 de la tarda, a Olímpia, aquest segon partit dels d'Albert Milà a casa, el tercer de la Lliga, aquest Sabadell juvenil, en posta. Publicitat, mira, clavats 3:15 i tornem marxant camí de Niça, diria, però també parlant de futbol sala i altres històries.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que tant és si t'encanta cuinar com si no ets capaç de fer un ou ferrat, perquè tots volem tenir una bona cuina a casa. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de cuines, taulells, queueres, aixetes i electrodomèstics de les millors marques professionals i al millor preu, on compren els professionals. Obramat.
Circo Alegría presenta por primera vez en Sabadell Circo Alegría on Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo.
Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia.
Gran carpa instalada frente al Corte Inglés, auténtico circo sobre hielo.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Gran final de l'Hotel Suís d'avui, dijous 3 d'octubre. El sabadellenc Joan Monràs competirà aquest cap de setmana a la Ultra Trail Nice Côte d'Azur. Ho fa a la versió de 159 quilòmetres, una animalada, una bajanada més, 8.200 metres de desnivell positiu, per tant, una nova bestiesa que poca gent pot fer. I, de fet, diria que el tenim ara de viatge, camí de Nice, per tant, el saludem i confiem, creuem els dits que la cobertura no ens faci una mala passada. Què tal, Joan, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
De camí cap allà, no?
Sí, just ara hem sortit ja de camí cap allà.
I com arribes a aquest nou repte?
Pues bé, amb moltes ganes, tot i que és l'últim de la temporada, però bueno, amb moltes ganes, la veritat.
El màxim per completar la distància és de 48 hores i mitja. No sé si en la prèvia d'una cursa així, durant la preparació, etc., un fa càlculs de més o menys quan pot trigar en fer les 100 milles o abans d'un ultratrail, millor no plantejar-se alguna expectativa en concret.
Sí, no, aquí anem una miqueta sota números i mirant-ho tot al mil·límetre. La idea és fer entre unes 25-26 hores, aproximadament, més o menys. Evidentment, amb una distància tan llarga poden passar moltes coses, però el planning establert és sobre aquest temps.
25 o 26 hores, és que ho dieu amb una facilitat que tota la meva admiració. A més, bona part, per no dir tota la preparació, al marge de les curses, tu normalment entrenes a la Mola. O sigui que no sé quantes vegades pots haver pujat, no sé, en aquest 2024, que suposo que no ho tens controlat, no tens comptat, però quantes vegades pots haver pujat a la Mola preparant una cita com aquesta?
Sí, no ho tinc comptat, però bueno, ja sabeu que per allà acostumo a fer bestieses i uns quants cops he pujat. He donat més que ja no només a la Mola, sinó moltes voltes al Parc Natural de Sant Llorenç.
Per exemple, una setmana preparant aquest ultratrail de Nice, en una setmana la més bèstia d'entrenaments, de quants quilòmetres podem estar parlant a la setmana?
Pues mira, més o menys et faig una idea. L'agost va ser quasi bé tot el mes de preparació forta i sortíem més o menys unes setmanes d'un 150-160 quilòmetres amb uns 10.000-12.000 acumulats.
Déu-n'hi-do. És que quan poses sobre la taula la xifra et fas més a la idea encara del que suposa 150-160 quilòmetres la setmana, 600 quilòmetres cada mes en volum bèstia. Clar, a més, en les teves últimes curses d'aquest tipus, a la Vall d'Aran, per exemple, el juliol, 49 quilòmetres va ser 50è de 341, a Andorra al maig, mateixa distància, 28è de 539, a Madeira a l'abril, que en vam parlar aquí també, 47è de gairebé 700, el 2023 al Montblanc una de 100 també, 92è de 1.650 corredors. Clar, és que suposo que veure't sempre en el top 100 ja no és només fer la cursa, sinó que demostra el nivell que tens.
Bueno, al final jo sempre dic, per mi és una mica un hobby i després, doncs, bueno, suposo que la meva manera de ser i de ser una miqueta competitiu, doncs al final, a mesura que vas entrenant, doncs vas notant que vas millorant el rendiment i que vas avançant posicions, no? I al final jo no acostumo a competir per buscar un número, perquè al final ja et dic, jo tinc la meva feina, com bé sabeu, i això és com un hobby, però bueno, al final som humans i a tots ens agrada doncs millorar de tu mateix i veure que fas bons resultats.
I més enllà de ser l'última de la temporada, com deies abans, si et faig comparar Nice amb algunes de les que ja has fet, no sé en quin punt la situaríem, per exemple, en quant a motivació personal, de fer-te més il·lusió o menys que altres curses, i també una mica pel perfil de cursa que és.
Mira, la veritat que el que és el recorregut no ho tinc molt controlat, perquè és una zona que em té una mica desconcertat, perquè no he estat mai, i sé que el primer tros de la cursa és la part més dura, que de fet avui ens han enviat la informació de que donen previsió de neu, perquè és passem les cotes més altes, però el que és la cursa en si, la veritat que la motivació és molt alta, perquè com vinc de la Vall d'Aran, que ens la van cansar al quilòmetre 50 i porto tot l'any intentant-me classificar per la Western 100 milles d'Estats Units per l'any que ve, doncs aquí és l'últim passaport, diguem-ne, per poder aconseguir el passe cap allà.
I això és una pressió també, encara que sigui un hobby i de més, però saber que és l'última bala o no?
Bueno, aviam, realment pressió no ho és, perquè és el que et dic, no? Per mi és un hobby que em fa disfrutar i que m'apassiona, però sí que és veritat que doncs, el voler almenys doncs, creuar per primera vegada l'Atlàntic per anar a córrer a terres americanes i més a una carrera com la Western 100, que és, per no dir-te, la més mítica dels Estats Units i la més maca que hi ha, doncs, home, classificar-se és complicat i si portes tot l'any apuntant a carreres i acabant carreres per poder entrar-hi, doncs, si et falta una, doncs una mica de pressió sí que en tens.
Acabo preguntant, el tema de la neu que comentaves, de les condicions adverses de la meteorologia, com pot arribar a afectar-te? No sé si això, més enllà de la temperatura, que també, si ho complica a nivell tècnic, també.
Sí, aviam, afectar al final és el que dic jo, i sempre m'ho diu el meu pare, això al final és per tots. Vull dir que al final tots passarem per allà. Sí que és veritat que porto un any que totes les carreres m'ha fet mal temps i han sortit bons resultats, i jo crec que amb condicions adverses soc dels corredors que sempre acaben aguantant, i al final, si amb carreres d'aquestes el que treu bon resultat és el que acaba aguantant, perquè són molt llargues, si a sobre plou i fa mal temps, el que aguanti més encara traurà més bons resultats. Vull dir que es tractarà d'aguantar el màxim que puguem.
Més èpic encara, més heroic. Per cert, vas amb les mans lliures, condueixes tu o no?
Sí, condueix. L'anada condueixo jo, la tornada que li tocarà algun.
És que just...
Els companys portar el cotxe.
Era la pregunta que et volia fer, si després d'aquesta pallissa amb neu, 159 quilòmetres, 26 hores competint de manera interrompuda, si a sobre tornaries també conduint o no?
Jo ho intentaré, però té pinta que no. Em sembla que tocarà el company que tinc aquí al costat portar el cotxe.
Avisat està, i a més s'ha dit en antena, o sigui que no té excusa. Joan Monràs, que vagi genial, que tinguis molta sort, que gaudeixis d'aquesta prova, i tant de bo que sí, que et puguem veure d'aquí uns mesets també als Estats Units. Una abraçada, bon viatge.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Anem a parlar una mica també de futbol sala. L'escola Pia té l'oportunitat de sumar els tres primers punts de la temporada a la segona B masculina. L'equip de Pedro Donoso visita dissabte a les 4 l'Illes Balears Palma Futsal, és a dir, el filial del Palma, al pavelló Borja Moll. Els escolapis sumen 3 derrotes seguides, amb només 8 gols a favor i un total de 27 en contra, el que provoca que ara mateix siguin el fanalet vermell de la competició. Donoso, però, ni dramatitza ni es preocupa en excés per aquesta arrencada.
Unos años parece que cuesta más este año según la gente, pero yo creo que nos cuesta cada año, ¿no? Cada año es complicado, cada año es más difícil, y este año pues es uno más, ¿no? Entonces tampoco, yo personalmente tampoco estoy muy nervioso ni nada de eso, y bueno, y confío en el trabajo, ¿no? Al final, cuando las situaciones son como la que es ahora en este momento, pues te tienes que confiar en el trabajo y en formar una buena base de trabajo y que la gente pues empiece a confiar, ¿no?
Si la Pia ve de caure 4-11 en l'últim partit contra el Pilar de València, els palmesans encadenen ara 2 derrotes seguides. Han de remuntar-se al primer partit de Lliga a Santa Coloma per trobar l'únic triomf, l'1-5, a la pista d'Indústries B. Un partit que ha fet servir precisament Pedro Donoso, el tècnic de la Pia, per explicar les característiques d'un Palma similar en quant a la joventut als de Can Colapi.
Los vi la primera jornada contra Marfil y bueno, al final... Es un equipo joven, muy físico también, y bueno, y son jugadores con calidad, ¿no? Lo mismo pierden dos que ganan tres seguidos, ¿no? Entonces, bueno, la igualdad se está en la liga. Palma es un equipo, pues bueno, como nosotros, un equipo con mucha gente joven. También han fichado un pivot de mucha calidad, que ya estuvo en el Palma cuando subieron a segunda.
Dissabte a les 4, la Pia a domicili, a les 7, 3 hores després, i a casa, el club, que rep un Ripollet empatat a 3 punts amb el Palma B, precisament. I com els mallorquins, van guanyar la primera jornada i ara sumen 2 desfetes seguides. Tot i això, el nedador Arnau Pineda demana no refiar-se massa dels ripolletens.
Ripollet és un equip que sempre havia estat per dalt, sí que és veritat, l'any passat va baixar, però bueno, fa 2 anys, ara ha tornat a pujar, però a segona B no et pots refiar de ningú, perquè qualsevol equip que ve et pot guanyar en qualsevol moment. I nosaltres anirem, sigui el primer, sigui l'últim, sigui qui sigui, anirem a per totes, ja que sabem que en qualsevol moment podem punxar. Així que jo no tinc ninguna preferència ni ninguna inferioritat. Anirem a tope a tots els partits i a guanyar el màxim possible.
El club, per contra, és un puntet per sobre, és 8è amb 4 punts, havent assaborit ja una mica de tot, un triomf, un empat i ara també una derrota en l'últim partit a Mataró per 3-1. De moment són a mitja taula, però Pineda demana mirar cap amunt.
Jo sóc més optimista de mirar cap amunt i no cap avall, ja que així... Perquè si miro cap avall és com aspirar poc. Jo sempre intento aspirar el màxim possible cap amunt i així no... No sé, crec que és important a l'equip que hi hagi aquest positivisme i que es miri cap amunt i no cap avall.
Dissabte a les 7, com dèiem, arrencarà el pavelló nord aquest Natació Sabadell-Ripollet. Fem un parell de punts més ràpids en ciclisme. La Crow Race, amb la presència del sabadellenc David de la Cruz, arriba avui al seu equador sense diferències significatives a la general. La segona etapa de només 114 quilòmetres en final a Novalia es va tornar a resoldre ahir a l'esprint amb la victòria parcial pel colombià Juan Sebastián Molano. De la Cruz va entrar amb el gran grup i és a només 12 segons del nou líder, l'italià Giovanni Lonardi. Avui, tercera etapa de teòrica mitja muntanya amb 154 quilòmetres i en final a la península d'Ístria, la ciutat d'Opatia. I per últim, nou homenatge a títol pòstum a una de les millors esportistes que ha donat aquesta ciutat, Carme Valero. L'Ajuntament li lliurarà avui la medalla de la ciutat al mèrit esportiu, com diem, a títol pòstum. L'entrega es durà a terme al Saló de Plens, a la plaça Sant Roc, a partir de les 6 de la tarda. Recordem que el nom de Valero ja llueix, per exemple, des de fa uns mesos a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, a Sant Oleguer, entre d'altres reconeixements públics. La doble campiona del món de cross va morir a principis d'aquest any, el dia 2 de gener. No ens traiem de sobre un partit del Sabadell, que ja en tenim un altre. Demà, amb el Pau Vitori al capdavant de l'Hotel Suís, dia de prèvia, amb tot el que hem de saber del Sabadell-Cornellà de diumenge a les 5. A més, també del duel de filials al Nou Sardenya de diumenge, però un quartet d'hora més tard, l'Europa B, Sabadell B. Parlarem de l'OAR Gràcia i de les estrenes a la Lliga, dels equips de waterpolo i també de voleibol del Club Natació Sabadell. Control de so, el Marc Cortín i la Rocío García, com estudien en pràctiques l'Edu Gutés. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom de tots els esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per recuperar el programa, com sempre, el podcast el podeu trobar a radiosabadell.fm. Que passeu un bon dijous, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.